des que seguia. Ja mai les podré trobar. Se les van endur les ones, se les va quedar la mar, la mar.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Aló.
Presidente.
Aló.
Aló, presidente?
Sí.
Sí.
Sí?
Sí, no m'entén. Presidente.
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, que toma.
Hablar en espanyol o en inglès.
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí. Ara, ara. Ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluir, eh? Sí? President?
Le president.
Oh, però no, ja ens ha penjat. Ah, mira.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, després de les eleccions del 12 de maig, el PSC té un escenari insòlit al davant. Per primer cop a la història, el partit ha aconseguit guanyar les eleccions al Parlament tant en vots com en escons, i a diferència de les altres vegades, l'escenari que té ara mateix per governar és un dels més complicats que s'ha trobat mai. Té 42 diputats, però la fragmentació de la cambra catalana i el decantament cap a la dreta fan complicades les seves sumes. Els socialistes apostarien per un pacte d'esquerres tant amb els comuns com amb Esquerra Republicana, però després de perdre 13 diputats i gairebé 180.000 vots, els republicans ja han dit que es quedaran a l'oposició i que no investiran a Illa. Sobre la taula també hi ha altres opcions: que el PSC arribi a un acord amb Junts, que els socialistes rebin el vot a favor del Partit Popular i una abstenció de Vox, o buscar suports per la investidura i governar en solitari. Per tal d'aclarir aquest escenari, avui en parlem amb Javi López, membre de l'executiva del PSC i candidat dels socialistes catalans a les eleccions europees del 9 de juny. Senyor Javi López, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, és un plaer.
Senyor López, com sap, el 9 de juny hi ha eleccions europees i el 10 de juny és el darrer dia per constituir el Parlament de Catalunya. Creu que s'anirà al límit del calendari en aquest sentit?
Probablement un problema, perquè afectarà la dinàmica de la campanya electoral europea a les negociacions, i també perquè hem tingut un nou escenari electoral on necessita temps per part de tots els actors polítics per digerir el resultat. El PSC, que és evident que té un mandat clar per la formació d'un govern amb un resultat amb 42 escons, amb un increment important en els seus suports electorals, amb una distància de més de 220.000 sobre la segona força, i ara el que li pertoca és parlar amb totes les formacions polítiques, excloent l'extrema dreta i els discursos de l'odi, allò que vam comprometre durant la campanya electoral per iniciar una nova etapa amb el Salvador Illa com a president de la Generalitat.
Senyor López, li demano un favor per tal d'intentar millorar una miqueta la qualitat de so. No sé si t'he posat l'altaveu i estem en mans lliures.
No, estic amb els cascos.
Amb els auriculars, eh? Sí. Si pot agafar directament el telèfon, jo crec que millorarà la qualitat de so. En tot cas, recordar que estem parlant amb Javi López, avui membre de l'executiva del PSC i candidat dels socialistes catalans a les eleccions europees del 9 de juny, arran dels resultats del 12 de maig i d'aquests pactes postelectorals. Ara sí que li vull preguntar, senyor López, què li sembla que Carles Puigdemont anunciés que es vulgui presentar a la investidura?
Doncs honesta, més em sembla més un joc d'artificis i una maniobra de distracció que una proposta política real basada en el principi de realitat, no? La realitat és que el resultat electoral del darrer diumenge el que va donar no només va ser una victòria incontestable pel Partit dels Socialistes de Catalunya, sinó la pèrdua de la majoria independentista que aspirava a articular Carles Puigdemont, una majoria independentista que va estar pressionant el Parlament durant dècades, el Parlament de Catalunya. Probablement també té a veure amb que hi havia compromisos clars per part de Carles Puigdemont al voltant del seu futur durant la campanya electoral, i que acceptar que no pot aspirar a la presidència de la Generalitat que comportaria també altre tipus de decisions. I per això té a veure aquesta maniobra de distracció.
Que s'hagi acabat amb una majoria independentista al Parlament vol dir que s'ha acabat amb l'independentisme, senyor López?
No, per res. Jo crec que és evident que l'etapa política viscuda a Catalunya durant l'última dècada, això que hem anomenat procés, ha arribat a la seva fi. Crec que la societat havia passat pàgina, però amb els resultats d'aquest diumenge és la política catalana la que passa pàgina. Però a la vegada l'independentisme forma part del panorama polític i sociològic de les posicions polítiques d'una part important de Catalunya, que ho tindria com a objectiu polític, i és una realitat que existeix. De fet, nosaltres sempre hem abogat durant els últims anys en superar les trinxeres internes i les fronteres internes que la lògica dels independentistes i no independentistes imposaven, no? Sí. I abogant per la transversalitat i la voluntat d'arribar a acords amb objectius comuns per la governança. O això ho hem fet aquí, en ajuntaments, en diputacions, a la Generalitat de Catalunya col·laborant quan ha calgut, i al govern d'Espanya.
Per tal de materialitzar aquesta voluntat del PSC, evidentment guanyador d'aquestes eleccions amb 42 diputats i la majoria de vots, que es materialitzi aquesta voluntat, deia, de formar govern, el PSC intentarà el que s'ha anomenat sempre com una sociovergència?
El PSC parlarà amb tots els sectors polítics, excloent la senyora Oriols i a Vox, que és el compromís que tenim. És cert que en l'àmbit programàtic, amb les formacions progressistes, compartim els elements, i sobretot en una etapa com la propera, on volem posar èmfasi en els serveis públics, en la necessitat de millorar l'educació, la sanitat, el desplegament de les energies renovables, i amb les formacions progressistes compartim elements, però parlar amb tothom, no? Jo crec que també es necessita temps perquè es paeixi i es pugui digerir el resultat electoral per totes les formacions polítiques, i es prenguin també les decisions internes que cal, no?, que estem començant a veure.
Ara em deia que vol parlar amb tots els actors polítics. Està previst que Salvador Illa vagi a Argelers?
No, la veritat és que no està previst. De fet, Argelers crec que no està ni Carles Puigdemont actualment, que ha tornat a Brussel·les.
Ja m'ha entès, senyor López.
Però no, el que es farà amb totes les formacions polítiques, òbviament, no? Hi ha una comissió negociadora, i aquesta comissió negociadora constituïda ja dilluns a l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs parlar amb els interlocutors de la resta dels partits polítics, amb els que també s'ha de dir manté una interlocució constant al Parlament de Catalunya i a la resta d'institucions, no? Mm-hmm.
Li preguntava per aquesta possible sociovergència, li vull preguntar per la primera opció que té el PSC sobre la taula, de fet així s'ha comunicat en diverses vegades, que és la intenció de fer aquest tripartit amb Esquerra Republicana i els comuns. Esquerra Republicana ja ha dit que vol anar a l'oposició i que no farà president Salvador Illa. Els comuns tenen sobre la taula el veto de Hard Rock. Com pretén el PSC liderar un tripartit amb aquestes característiques?
Doncs responent al mandat ciutadà i responent als resultats electorals, que jo crec que és l'obligació i la responsabilitat dels actors polítics després d'unes eleccions, amb un mandat clar, amb un resultat inequívoc per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, que li correspon liderar aquesta nova etapa. I fins i tot per aquells que vulguin fer oposició, primer ha d'haver-hi un govern per poder fer oposició en un país. No ens podem permetre més paràlisi ni bloqueig, ni menys una repetició electoral. I amb les forces progressistes compartim elements programàtics, ho sabem, col·laborem a nivell del govern espanyol, ho sabem també bé, i en aquesta etapa, on hi haurà una alta intensitat en l'ús dels serveis públics, l'aposta per l'educació, la sanitat, no, la reactivació econòmica, la col·laboració amb les forces progressistes em sembla natural. Dit això, la formulació necessària per al proper govern formarà part, òbviament, de les converses que el PSC mantingui, liderades per Salvador Illa, amb la resta de formacions polítiques.
Dit d'una altra manera, amb el suport des de fora de Comuns o d'Esquerra Republicana, és viable un govern en minoria amb només 42 diputats al Parlament?
El que és rellevant és que hi hagi un govern i hi hagi mecanismes de col·laboració al Parlament per poder donar una nova embranzida a la governança d'aquest país, sobretot quan existeix d'una forma tan extensa a Catalunya la sensació que durant els últims 10 anys hi ha hagut paràlisi en l'àmbit de l'acció de govern. El que és necessari és trobar aquestes formulacions que permetin aquesta necessària acció en matèria de polítiques públiques i de resoldre problemes dels ciutadans. Això es podria fer de diferents formes i han de ser els partits polítics en les seves converses que decideixin.
Que el PSC va descartar els vots de l'extrema dreta és evident. De fet, es va fer un pacte entre partits. Tots els partits descarten sumar-se a aquests vots de l'extrema dreta, però ara em deia que cal mirar tots els escenaris possibles. Un escenari possible és que el Partit Socialista accepti també els vots del Partit Popular?
No estem treballant per aquest escenari. Per la senzilla raó que el Partit Popular ha atacat per mar, terra i aire justament les polítiques que han estat avalades aquest diumenge. El resultat de les eleccions del diumenge a Catalunya s'han d'explicar pel treball fet pel Partit dels Socialistes de Catalunya, òbviament, i pel lideratge de Salvador Illa, una confiança també personal més enllà dels electors, més enllà dels límits i les fronteres naturals del propi partit, però també un aval a les polítiques de Pedro Sánchez des del govern d'Espanya, unes polítiques de diàleg, de convivència, que incloïen també decisions molt valentes, amb molt de coratge polític, especialment quan el PP les estava intentant sabotejar el govern institucionalment i aquestes mesures, mesures de perdó, que han quedat avalades a les urnes aquest passat 12 de maig. El PP ha atacat tota aquesta política amb totes les forces. I el PP de català també representa aquesta política del senyor Feijóo. No? Nosaltres no treballem en aquest escenari. Dit això, parlarem amb totes les formacions polítiques perquè creiem que és positiu, perquè cal obrir una nova etapa a Catalunya.
Entrem en altres qüestions i de seguida li pregunto per Europa. És evident que Javi López es presenta de nou com a candidat a les eleccions europees el 9 de juny per les files socialistes, però abans ha passat el que ha passat des de diumenge, de fet des de la jornada electoral amb els trens de Rodalies de Catalunya, i ja hem sentit diverses vegades hem escoltat el ministre de Transports, Óscar Puente, dir coses com aquesta.
Me parece gravísimo que un responsable político convierta a la víctima en el agresor. Renfe y Adif fueron objeto de un ataque en la madrugada del domingo, un ataque intencionado, delictivo, doloso y muy grave.
I, de fet, Òscar Puente, que responsabilitza de tot plegat el cos dels Mossos d'Esquadra. Què li sembla aquestes paraules a Javi López?
Home, jo crec que el senyor Puente el que fa recordar una obvietat, que és que la competència en matèria de seguretat a Catalunya depèn de la Generalitat de Catalunya. I estem davant d'un problema, podria ser d'un altre tipus, però en aquest cas estem davant d'un problema que té a veure amb un sabotatge i un robatori. I a més complexa en una zona de difícil accés que comportarà danys per un cost de 15 milions d'euros. Podria haver-se tractat d'un problema de modernització de la xarxa, podria, però no és el cas. En aquest escenari la responsabilitat seria d'una altra. Nosaltres hauríem de fer també una reflexió una mica de fons, i crec que existeix la percepció a Catalunya de que hi ha hagut problemes al voltant de la seguretat i les polítiques de seguretat durant els últims anys, és que la meitat dels robatoris a caure en aquest tipus de vies a Espanya es produeixen a Catalunya. Per què ens passa això?
Pot ser que això es produeixi perquè, per exemple, miri, dades del 2022, que són les que tinc a mà, hi havia pressupostats 840 milions per modernitzar la xarxa de rodalies a Catalunya i només se'n va invertir la meitat el 2022, per exemple.
Però el que ens ha passat dissabte té a veure amb un sabotatge molt organitzat, que ara mateix està judicialitzat i estan la policia i els Mossos d'Esquadra treballant per a investigar, molt greu, que buscava deliberadament el que es va produir. Això és el que sabem al voltant dels fets d'aquest dissabte, que és necessària inversió per la modernització de la nostra xarxa ferroviària, òbviament. I, de fet, ha estat explicant també el ministre Puente el que està fent en aquest sentit, i necessitem la màxima col·laboració per part de totes les administracions, també de la Generalitat de Catalunya, per empènyer en aquest sentit d'una xarxa que és fonamental per la mobilitat dels catalans i que durant els darrers anys s'han pressupostat enormes inversions. No? Tenim problemes de digestió d'aquestes inversions, ho veiem també per part de la Generalitat en altre tipus d'inversions o fons europeus, però cal treballar en aquest àmbit. El que ens va passar dissabte té a veure amb una altra cosa.
Ara em parlava de sabotatge, rotundament i sense cap mena de dubte?
Això ja és una investigació policial i judicial i és el que s'ha de buscar, no? Hi ha un robatori, per una banda, se sap de cobre. A la vegada sabem, com s'ha explicat, que el valor en el mercat negre d'allò robat és petit, però a la vegada l'impacte en la xarxa ferroviària és enorme. I en una zona de difícil, molt difícil accés, diguem. Mm.
Per últim, senyor López, com que estic convençut que en unes setmanes el podrem trucar i podrà venir aquests estudis a explicar-se per les eleccions europees, sí que li vull preguntar només quins són els reptes per aquests nou anys a Europa.
Oh, Europa es troba davant d'unes eleccions transcendentals en el futur. Tindrem una conversa pública durant les properes setmanes que crec que mereix en els ciutadans catalans que estigui centrada en els problemes d'Europa per unes eleccions el proper nou. Jo crec que amb dos grans reptes. Un, perquè existeix el risc real, l'amenaça real, després d'aquestes eleccions, que l'extrema dreta europea tregui un gran resultat i acords amb els conservadors canviïn el centre de gravetat d'Europa i s'acabi amb una cooperació virtuosa que havíem vist sempre a la Unió Europea entre liberals, socialdemòcrates i la democràcia cristiana. Aquest risc que existeix i podria, d'alguna forma, congelar el projecte europeu. I després, a la vegada, perquè Europa es troba amb la necessitat de reinventar el seu model de benestar. El seu model de benestar havia estat basat en seguretat fàcil i barata americana, energia fàcil i barata russa, i béns de consum fàcils i barats de Xina. Aquestes tres coses, que havien estat pilar de la nostra economia, del nostre benestar durant dècades, s'han esgotat per raons diferents. I caldrà reinventar també el nostre model. Com? Fer-nos càrrec de la nostra seguretat, apostant per la transició ecològica i la nostra autonomia en matèria energètica i recuperant indústria estratègica per Europa, matèria tecnològica, tecnologia verda, semiconductors i de més. Mm. Allò, aquests són els grans dos debats que tindrem durant les properes setmanes. Com reinventem el model de benestar europeu i com evitem l'amenaça d'una nova influència de l'extrema dreta a la Unió Europea.
Doncs les properes setmanes que en parlarem de tot plegat. Javi López, membre de l'executiva del PSC i candidat dels socialistes catalans a les eleccions europees pel 9 de juny. Moltíssimes gràcies per atendre's aquest matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Vint minuts que passen de les 9 del matí. També us ho explicàvem a l'informatiu d'avui que si sou clients del Banc Santander, l'entitat ha avisat que ha detectat un accés no autoritzat a una base de dades amb informació de clients a Espanya, Xile i Uruguai, així com de tots els treballadors i alguns exemples del grup. El banc ha activat mesures de bloqueig per gestionar l'incident i protegir com pugui els clients. El Santander explica que en aquesta base de dades, però, no hi ha informació com ara les contrasenyes dels serveis de banca per internet. Per això han reiterat que les operacions i els sistemes del Santander poden seguir operant amb seguretat. Però per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez. Senyor Pérez, molt bon dia i gràcies per atendre'ns de nou en aquest programa i en aquesta emissora.
Només faltaria. Bon dia al dematí.
Bruno Pérez, com pot un atac informàtic? Aquesta és la meva primera pregunta, sense saber-ne de res de tot plegat en ciberseguretat, però com pot un atac informàtic causar dany amb una entitat tan bèstia com és a priori el Banc Santander?
Doncs, guaita, molt senzill, és el que us estem dient. Quan estàs dintre d'aquest món cibernètic, aquí rep tothom, val? O sigui, aquí hi ha bufetades per tots costats i aquí ja et dic que rep tothom. Fixa't bé que un banc que té és dels sistemes amb més seguretat, són els que més inverteixen en ciberseguretat, fins i tot ells són vulnerables. També que consti que el Banc de Santander t'ha explicat que una de les bases de dades ha sigut atacada i que estava en un tercer, ¿vale? O sigui, no estava dintre de la seva infraestructura, sinó que estava fora, però, bueno, però que depenia d'ells, no? Doncs el primer de totes és aquesta, veure que aquí cau tothom. Per tant, hem de prendre mesures. O sigui, si es pot arribar a atacar amb un banc d'aquestes dimensions, doncs guaita, imagina't a nosaltres el que podem rebre. Sí. I no podem deixar la nostra ciberseguretat en un estat passiu, de dir, guaita, no passa res, a mi no em tocarà. No, no, sí, nen. O sigui, tens tots els números. Això tinguem-ho claríssim.
Clar, segons l'entitat, l'atac informàtic no ha afectat informacions bancàries, credencials d'accés, contrasenyes, però sí que ha afectat a dades personals. Exactament, què vol dir això? De quines dades podríem estar parlant?
Sí, et diuen que no ha afectat ni a les contrasenyes ni a les dades transaccionals. Transaccionals vol dir que no saben els moviments que ha fet la teva compte. Però sí que hi ha dades de caràcter personal i, a més, dades també de treballadors i extreballadors. O sigui, per aquí no és una base de dades, han sigut més d'una base de dades la que s'han filtrat. Quin és el perill? Cares amb una persona que ens estigui escoltant que digui, jo sóc client del Santander, uh-huh, què me pot passar a mi ara mateix? Doncs mira, ara mateix els ciberatacants tenen informació privada teva, de manera que te poden fer un correu, o et poden fer una trucada, o et poden fer un SMS, sí, amb dades que t'explicaran, guaita, tu ets client possiblement d'aquest producte, o tu has fet això, o tu ets d'aquesta entitat, d'aquesta oficina concreta, de manera que et donaran una informació que és teva, i tu t'ho creuràs. Per què? Perquè, a més, sabeu vosaltres que us envien missatges SMS fent-se passar pel número del banc, com si és el propi banc el que te l'envia, val? Doncs, esclar, donant-te dades personals teves, que saps que només les sap el banc, clar, en aquí l'engany i l'èxit d'aquest engany té moltes més possibilitats, que és el que estan alertant, de dir, si ja en el dia a dia hem d'estar alerta, doncs pensa que ara l'estafa que et vindrà serà molt més fina, ara sí que has d'estar molt més al tanto. I el que sempre diguem, el banc mai et demanarà les contrasenyes, el banc mai et demanarà cap còdic. Si et truquen, no te'n refis. Fes tu la contratrucada de 18. Què me digueu? Que passa això? Perquè sempre et venen empreses. Uh-huh. I et trucarà algú dient, 18, saps tu que hem sigut atacats, estem veient que hi ha unes operacions, te volen treure 2.000 euros, jo t'ho puc esborrar-ho, però necessito aquest codi SMS que rebràs i així jo et puc revertir l'operació. Clar, la persona no vol ser estafada, dirà que sí, donarà aquest codi, però Mussol, no és el codi per revertir l'operació, sinó que és el codi per fer l'operació, no? Doncs, per tant, ara, sempre que rebem alguna notificació, alguna informació, heu de contrastar la informació. No podeu refiar-vos de res ni de ningú. I us ho expliquem. Ara mateix, amb ciberseguretat, la tendència és confiança zero. Sí. No et pots refiar de res ni de ningú. Has de comprovar tota la informació. I el més important, les presses, la immediatesa. Si no pots atendre ara mateix aquesta operació, si no pots fer-ho perquè estàs al supermercat, perquè estàs fent 10.000 coses, no ho facis, espera't quan estiguis tranquil i segur, perquè justament és la immediatesa el que et fa que la caguis. És així de clar i català.
Senyor Pérez, aquestes coses passen perquè en qüestions de ciberseguretat, no sé si en política europea o en política mundial, encara no ens hem posat les piles?
Aviam, com t'ho explicaria? Sí que és cert que en tema ciberseguretat, aquí tothom se'n recorda Santa Bàrbara quan trona. Sí, quan parlem de tema de prevenció, aviam, tothom té molts altres problemes i ja ho deixa. I si no, guita, l'audiència que ens està escoltant, si estem cansats els experts en dir-vos que activeu els dobles factors de verificació de les comptes, que canvieu les contrasenyes i que feu el favor de tenir unes contrasenyes mínimament decentes, quanta gent ho ha fet? O sigui, no, la gent ho fa quan reben, quan li foten a l'Instagram o li agafen una altra cosa, llavors aquí corre tothom, val? Sí que és una mica la tendència. Ja hi ha gent que s'està posant les piles, i ja et dic, i bancs sobretot, sí. I també un tema. Escolta, no ha de dependre ni de la comunitat europea, ni de la ONU, ni de la NASA, ni de ningú. Depèn de tu. Justament és aquest el concepte, és que la teva ciberseguretat depèn de tu. Tu ets fins i tot l'última barrera de seguretat, doncs pren consciència. I sobretot, és el que et dic, és el més bàsic dels consells. Això, la immediatesa, no vulguis fer-ho ràpid, fes les coses ben fetes, vigila, estigues al tanto, o sigui, i a més, que tots tenim aquest sisè sentit de, ja veus que te la volen, que et volen cardar d'alguna manera o una altra, doncs frena, no ho facis, però estem en una societat que ens estan apretant això, en aquesta immediatesa, en aquest ja, i no baixis, i vull dir, és el cavall de batalla, el cavall de Troia que tenen perfecte per això, per rebentar-te el sistema i fotre't un disgust gros, perquè la quantitat de famílies que estan perdent els calés és brutal.
Precisament, qui vagi seguint a Bruno Pérez, també el seu gran cavall de batalla és que tots n'estiguem més segurs i que prenem mesures per afavorir aquesta ciberseguretat en els nostres aparells. Senyor Pérez, ara ho diré de memòria perquè no ho recordo bé, però jo diria que és el Regne Unit on s'han posat mesures com, per exemple, prohibir contrasenyes tan tontes però que la gent segueix posant com 123456. Cal posar mesures com aquestes?
Sí i no. Mira, aviam, la notícia aquesta que m'estàs parlant és que en els fabricants de dispositius els hi han prohibit posar contrasenyes d'aquestes patateres. Uh-huh. Per exemple, el router de casa vostra, de tots, que no l'heu canviat, la contrasenya del router, tots teniu admin-admin, 1234, 1234, m'entens? Clar, aviam, no podem anar així. I el que han fet és obligar els fabricants a que posin mesures i que no sigui tan fàcil vulnerar aquests equips. De retruc, per dir d'alguna manera, també s'avisa a la societat de dir, escolta, a nivell personal, vigila les contrasenyes que poses. Val? Aviam, també, si crees una compte de correu electrònic en la que saps que només rebràs propaganda o en la que saps que només la fas servir per algú, que aquesta informació no és vital, posa la contrasenya que vulguis, només faltaria. Però les comptes importants, per exemple, la compte de correu que té el teu banc, amb la que tu gestiones el teu banc, com t'ho diria, jo estaria bé que posessis una contrasenya una mica segura i que no me posis patata 1234, m'entens? Perquè, ja te n'adones que no. Però sí, a poc a poc es van prenent mesures, es va avisant i la gent va agafant més consciència. Per què? Perquè tots tenim algú a prop que ha rebut. I com que veus el del costat que ha rebut, llavors ja tu comences a creure una mica més. Però el meu dia a dia m'ensenya que hi ha uns drames familiars potents d'aquí, que avui que us agraïm als mitjans de comunicació sempre que ens doneu uns minuts, per aviam si avui amb aquesta aparició de mitjans, doncs almenys algú que ens està escoltant atura el carro i es posa una mica les piles, perquè mai saps a qui pots salvar.
Deixi'm fer-li una darrera pregunta per tot plegat, perquè ara em parlava de les contrasenyes que usem habitualment als nostres aparells o al router, etcètera, etcètera, i molta gent té el dubte. Què és millor? Una contrasenya molt complicada, usada per diferents aparells, o canviar de contrasenyes o fer petites modificacions a una contrasenya que no sigui tan complicada i usar sempre la mateixa?
Mira, no hi ha una estratègia, o sigui, no hi ha una vareta màgica que toques aquí i tot va bé. És segons la teva infraestructura, segons el tipus d'informació que fa servir. Hi ha uns mínims amb seguretat, per exemple, la diversificació del risc. No posis, per més forta que sigui la contrasenya, no posis la mateixa tot arreu. No, home, no, això no està bé. També molt important, no facis servir la mateixa compte de correu electrònic per fer-ho tot. Aquí és un error que es comet. O sigui, tu tens manolitoperez@gmail.com. I aquí ho tens tot. No, home, no. Això la gent no acaba de fer-ho, que és... Tu has de tenir una compte de correu electrònic per cada servei. Has de tenir una compte electrònic només per les xarxes socials. Si, a més, ets d'alguna empresa o, a més, portes les xarxes socials doncs d'un ajuntament, d'una entitat, etcètera, etcètera, doncs ha d'haver-hi una compte de correu electrònic només per aquesta xarxa en concret, vale? Amb la seva contrasenya. Amb la seva contrasenya. Després has de tenir una compte de correu electrònic per comunicar-te en el banc, però que només fa servir per comunicar-te en el banc, que no l'estàs donant aquí, Déu i Maria Santíssima, qualsevol portal xinutxano que te demana tus datos i li poses aquest correu. No, aquest correu no l'ha de saber ningú, només l'ha de saber el banc. Per què? Perquè si ja reps una altra cosa, ja de seguida saps que ja no anem pas bé. Entens? És diversificar el risc, és fer una mica un plantejament. El que passa que la tecnologia se'ns ha tirat a sobre, tots anem com anem, que el dia no ens arriben les hores, i aquí tothom ho ha fet com bonament pot. Però sí que ha d'haver aquest moment d'aquesta aturada i posar ordre. I també et diré, buscar especialistes que t'ensenyin i que et diguin, guita, com tens el pati? El tens així? Doncs, guita, l'estratègia serà fer això, fer això, fer això, fer això. I a partir d'aquí, respectar-ho i seguir una mica les regles. Perquè ja t'ho dic, tothom va, aquí no passa nada i, malauradament, passa.
Senyor Pérez, per últim, perquè no... ja sé que està acostumat a renyar-nos i fa bé, però perquè vegi que la cosa funciona, acabo de rebre un missatge d'un oient que diu el següent. Jo, gràcies a aquest senyor, em vaig activar sistema doble d'autentificació. Serveixen molt els consells que diu.
Molt bé, doncs, ja m'adoneu l'alegria. I aviam, no us renyo. No.
Una mica sí, però ja fa bé, eh?
No, tu no m'has dit que jo quan foto que la flipes. No, però sí que us explico des de la meva experiència, del meu dia a dia. Ostres, jo visc aquests drames.
Yeah.
Aquesta gent que ho perden tot, és que jo els tinc davant, m'entens? I penses, si ho haguessis fet... I per això, a vegades, doncs quan ho expresses, és de dir, hòstia, és que us ho dic pel vostre bé, perquè no és cap bestiesa, tot el contrari, no? I per això a vegades, doncs, vull dir, intensifiques més perquè ho vius i mira, ho visc i, a més, ho pateixo més. Mm. Perquè els drames són molt... I és el que jo sempre parlo, d'aquestes famoses víctimes de la tecnologia, que, a més, no tenen ningú darrere. No saben amb qui es poden recolzar, ni més. És que ni aquí explicar-li moltes vegades, perquè també... Quan t'han fotut, pues, fa vergonya. ¿Vale? Sí. És que m'han carregat, ¿vale? Sí, ja ho sé. Però és que no ha sigut tonto, tot el contrari. Tots tenim un mal moment i justament estem aquí per ajudar-te. No? Sí. Però ja et dic, us agraeixo moltíssim aquests moments i vull dir, en aquest espectador, si vine, veus, ja m'has donat la lectura. Si almenys un m'ha posat el doble factor de verificació dels comptes, ei, moltes gràcies per escoltar.
Bruno Pérez, expert en ciberseguretat, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més en aquest programa i a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, salut.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Explica'ns tu què és aquest Manatec Bus.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Un espai que convida el públic a viatjar al passat, al present i al futur de la nostra societat a través de temes com els avanços tecnològics, la transició energètica, difon el coneixement científic i tecnològic a les noves generacions en formats innovadors, experiències participatives amb perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
Collons.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
37 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de La Caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva. Avui ens acompanyarà Júlia Cortina, David Balaguer i Rafa Sanahuja. Més enllà, a les 11 obrirem també finestra per escoltar el mateix David Balaguer amb les seves al·lèrgies quotidianes. I passats 11:45, a l'entrevista cultural ens acompanyaran ni més ni menys que el director teatral Jordi Prat i Coll i l'actriu Carmen Milán. Parlarem amb ells de Criminals. L'èxit de la Sala Gran del TNC, l'obra teatral, ens posa davant del mirall i ens fa qüestionar quins crims estem disposats a assumir i que entenem per just i que no. Al TNC, fins al 26 de maig, no us la podeu perdre. També un dimecres que arribant al punt del migdia rebrem la nostra coach vocal Clara Luna, amb qui farem una anàlisi del que va passar a la desena gala d'Eufòria i a més vindrà acompanyada de l'exconcursant Vita. I just després, cap a 1:15, obrirem la nostra particular consulta de Viure en Salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. I amb tot plegat arribarem a l'últim bloc del programa on descobrirem nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dimecres 15 de maig, a la caravana al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula, ja preparats Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Avui va, fem un tomb per la vida exactament d'aquí, Giró.
Exactament, ja que em preguntes
exactament.
Això d'exactament, et diré que fem un tomb per la vida del director Jordi Prat i Coll, que m'agrada molt que tingui aquesta i entre els dos cognoms, sí. Perquè això és cosa molt catalana.
Ha fet una barbaritat d'espectacle. És que no saps com admiro aquest paio.
Sí?
Estic nerviosa.
Doncs avui el tindràs al davant,
sí, sí, sí,
no,
sí,
no
sí,
queda
sí.
Gaire, queden ai, poques ai. Hores.
Aquest paio, eh?
L'admires més o menys que el Roca?
Home, al Roca li vas dedicar una salutació molt especial, eh? Una mica més i et poso un pavero, que diria.
M'ha quedat de venir aquí a l'estudi.
Has de dir que més, llavors. Després ja m'ho dius la veritat, després a part.
Clar, ara, com que avui ven Jordi Praticoi, dius que més i després ja el que vulguis. Doncs avui fem un tomb, com dèiem, per la vida d'aquest director, Jordi Praticoi, i també per la vida de l'actriu Carme Milán, que pujaran a la caravana per presentar-nos l'obra de teatre Els Criminals. Aquesta obra és una obra que, com ara explicava en Joan, així curt, qüestiona quin grau de... Home, perquè no hi havia més temps per fer-ho més llarg, per favor. Els Criminals qüestiona...
Es diu així breu, eh?
Breu.
Sona millor.
Breu, breu. Ras i curt. El grau de criminalitat, aquesta obra, qüestiona quin grau de criminalitat estem disposats a assumir i què entenem per just i què no. És a dir, per nosaltres què és just i què no és just. És una obra que es pot veure fins al 26 de maig a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Ja només per estar a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya és
passada,
sinònim
eh?
de que està molt bé.
Sí, sí, sí.
Vull dir, de talent i d'art.
Allà només entra lo bo, no?
Sí, ja, també hem de dir que hi ha moltes obres bones que es queden a les portes d'entrar-hi,
sí, sí,
poden entrar, però el que entra és que és sinònim de qualitat.
Perfecte.
Llavors, sobre l'obra, dir-vos que és una obra força llarga, no tant com el dia dels Batussi, però dura gairebé 3 hores amb pausa entremig.
Sí, sí, 2:50.
Uau, tu la vas anar a veure, Tria?
Sí, sí, sí.
Què
sí.
tal?
Bé, molt xula.
T'ha agradat molt.
Molt cabaretera.
Sí? Sí.
Cabaretera.
Això ens agrada. Sí, molta
molt
música,
cabaretera.
No?
Sí, sí, sí.
O sigui, va de justícia i tal, però és un cabaret.
Sí.
Combinació,
sí, sí, és que és així.
Combinació curiosa de Jordi
Praticoi.
Jo el que no sabia és que és un clàssic, Els Criminals, de Ferdinand Bruckner, però resulta que aquest home no existia, sinó que era un pseudònim del dramaturg austríac Theodor Tager.
Aquesta és una obra de principis de segle,
sí,
1900.
Fa 90 anys, eh?
Sí, sí, sí.
Fa 90 anys que es va estrenar aquesta obra, o sigui, havia tesit, i el millor de tot és que 90 anys després ens segueix ressonant pels temes que tracta, que encara a dia d'avui, doncs, evidentment, ens qüestionem què és just i què no, i que fins a quin punt, doncs, estaríem disposats a ser uns criminals. Dir-vos que s'ambienten al Berlín de la República de Weimar, una Alemanya desinhibida abans de la irrupció del nazisme, i llavors m'he fixat una mica amb en Jordi Praticoi, amb el seu Instagram i el que ha anat fent. Obres destacades que ha dirigit Carrer Hospital amb Sant Jeroni, obra vista de Quan somiava i m'hauríeu de pagar. Llavors té altres també muntatges reconeguts, com El Público de Federico García Lorca, Els tres aniversaris, ha fet diverses coses en el món del teatre. I que sapigueu que el 2018, no fa tants anys, va rebre el Premi Ciutat de Barcelona. Per tant, vull dir, són paraules majors, no tothom rep el Premi Ciutat de Barcelona. I com a curiositats que li preguntarem a l'hora de les preguntes incòmodes, ja us ho dic ara, és que no sé si vindrà amb aquestes ulleres o no, però al seu Instagram té una foto de no fa gaire temps i ell porta les típiques ulleres que són transparents, de la muntura transparent, que no es veu res més que el que t'aguanta les ulleres al nas. M'estic explicant?
Sí.
Les meves són un híbrid.
Ah, d'acord.
Tipus Iceta.
Sí, tipus Iceta.
Per entendre'ns, no?
No, o sigui...
És el cristal amb la mínima muntura.
Sí, però és que a més la muntura és transparent, que no es veu.
Ah.
No se'n veuen tantes, d'aquestes. Es portaven molt als 2000. Llavors, Jordi Praticoi encara les porta i és molt graciós i que és que necessito comentar-ho amb ell perquè la fotografia que ha penjat a Instagram porta les ulleres recolzades al front, el típic que, doncs, per hi hagi una cosa i no les necessites, o per veure... Que a vegades et poses les ulleres amunt al cap, doncs i les porta al front, i jo, de debò, què he pensat? Jo he pensat, està llegint un text, perquè sabeu llegint un text, dic, deu ser una cosa per no tenir migranyes, per no agafar mal de cap, que t'apreta a la zona del frontal del front, o sigui, al mig del front, però no, són les ulleres, i veig que no sóc l'única que li ha comentat, perquè una usuària li diu... Aquest interrogant que tens forjat al front, què vol dir? O sigui, una mica així, la veritat, l'estètica ens agrada. Llavors, Carme Milán, l'actriu que també puja a la caravana d'aquí poca estona, dir-vos que és una actriu molt jove, és del 96, que va estudiar música, dansa i teatre a l'Institut del Teatre, en l'especialitat de teatre musical, per això doncs, fa també el cabaret i altres coses que ara descobrireu. Ha estat a diversos espectacles. Un dels més destacats és que el 2021 es va incorporar com a protagonista, atenció, del musical El Petit Príncep.
Ha sonat el xai,
eh? Sí, home, si era el xai que volia, havia de sonar. Què hem de dir? I petita anècdota, quan jo vaig veure per primera vegada El Petit Príncep el 2021, clar, ella era la protagonista, ja feia de Petit Príncep, vaig enamorar-me tantíssim de la seva actuació que me'n recordo que al final vaig buscar a veure qui feia del Petit Príncep perquè doncs va canviant la persona que fa de Petit Príncep. I diria que li vaig arribar a enviar un missatge d'Instagram felicitant-la. No me'n recordo, no ho sé.
Broma.
Però sí, de debò, és, té una veu, Carme Milán, una veu i un art de la interpretació. És espectacular, així que els criminals suposo que també deu estar igual o millor.
Mira, dues cosetes. La primera, per si algú pregunta per què admiro tant a Jordi Prat i Coll, precisament per tres obres de... N'en té moltes més, eh? Però Els Jocs Florals, La Rambla dels Floristes, i després va presentar El Grec de l'edició passada, una que es diu Forevita, amb Jordi Vila, que és una meravella d'obra de teatre. Està una mica volat.
Home, per amb ja aquestes ulleres ja ho sembla.
Està una mica volat, però fa un teatre molt i molt, 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 molt xulo. I la segona, ara que ens parlaves del petit príncep, ahir llegia que Àngel Llàcer està hospitalitzat per segona vegada per un virus que va agafar el Vietnam.
Sí, que va agafar les vacances.
Sí.
Ai, pobre.
Així que una abraçada enorme cap a un dels grans creadors de teatre i de musicals també a casa nostra.
Doncs sí.
Recordem?
Recordem.
De maig,
sí, un 15 de maig del 1701 va començar la famosa guerra de successió espanyola, que va involucrar tota Europa, també Amèrica del Nord, i que va finalitzar 12 anys després amb el reconeixement de Felip V com a rei d'Espanya.
L'acabam liar,
L'acabam liar els espanyols, sí.
Tota Europa allà, molt bé.
Tal dia com avui, el 1886, va morir la poeta nord-americana Emily Dickinson, una poeta que en el seu moment va ser gairebé desconeguda, però que actualment és considerada una de les més importants del segle XIX. Només 5 de les seves composicions poètiques van ser publicades en vida, però de forma anònima, i després de la seva mort es van rescatar 1.800 poemes que ell havia amagat a un baúl i que va trobar la seva germana i que es van anar publicant gradualment 4 anys després de la seva mort.
Ja veus.
Sí, la història d'Emily Dickinson és molt impressionant. Què més? Un tal dia com avui, el 1896, es va fer la primera projecció cinematogràfica a Espanya.
Home.
Va ser l'exhibició del cinematògraf dels germans Lumière a l'Hotel Rússia de Madrid. I l'invent va arribar a Madrid només 5 mesos després de la presentació oficial a França.
Tinc una pregunta. Era el tros que hi havia un tren que s'anava acostant i que els espectadors que estaven en aquella sala van marxar corrents?
Era un altre, era com 10 vistes documentals que són com fotografies en moviment d'uns 50 segons cada una.
Això tranquil·lament us ho pot explicar Rafa Sanahuja.
Ah, vinga, va.
Era allà a la sala. Per què estava fent? Sí.
El 1896.
No, va ser curiós. Jo estava allà. Jo treballava en aquest cinema a la taquilla.
Venies crispetes, no?
Era taquillera. No, hi havia crispetes encara.
Ah, no existia.
Hi havia caldos. Es feia un brou gran i la gent anava agafant d'allà un brou. Està bé, era guai. Perquè no era el que tu vas dir del tren.
No?
Però eren gent que parlava i la gent es pensava que li parlaven a ells.
Fixa't.
Interactuaven. Jo ho havia vist abans i es deia, no digueu res, que no us escolta. I la gent allà, com que no ens escolten? Si estan vius, com nosaltres.
Perquè, Rafa, qui dels dos germans Lumière et cau millor?
Jean-Pierre.
Sempre.
L'altre, Jean-Luc, és més imbècil. És la típica persona que posa la contrasenya la mateixa a tot arreu.
No té doble autentificació.
La tecnologia se l'ha menjat.
Sí.
Jo li deia, Jean-Luc, ets imbècil.
Ara ja està.
Aquesta boca, a veure si t'haurem de rentar la boca
ara,
amb sabó.
Ara.
Vinga, un dia com avui, un 15 de maig de 1905, es va començar a crear la ciutat de Las Vegas a l'estat de Nevada. Viva Las Vegas!
Viva Las Vegas, digue'ls-hi a Tarragona.
Sí.
Ai. I lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Això és que dilla, sí.
Per cert, a Tarragona, dada significativa, molta conyeta amb el Hard Rock, però és on més ha baixat els vots d'Esquerra Republicana
i
els comuns.
Comuns són els que més han baixat.
La CUP no ha tret cap.
No, res.
Sí, no, però els comuns es sorprès.
I més a localitats com Salou, per exemple, que és on està al costat del famós Hard Rock que es vol fer, vaja.
He
dit Hard Rock?
Podríem dir que ha estat un Hard Bot.
Wow.
Vinga, i un 15 de maig de 1928 es va presentar per primera vegada en Mickey Mouse. Hola.
Mickey Mouse es va presentar a les sales de cinema de Nova York en un curtmetratge de dibuixos animats que es titulava Plane Crazy.
Hola, amigos!
Ah! El tenim aquí, el tenim a Radio Estel.
Fer, entrevista'l.
No.
Mickey Mouse.
Good morning.
Com veus aquí?
Ha marxat.
Hi, good morning.
És vergonyós, Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
En fi, sovint es pensa que el naixement de Mickey Mouse va ser el novembre de 1928, però no, va ser el 15 de maig d'aquell mateix any, perquè, o sigui, el novembre és quan es va estrenar el Steamboat Willie, que és aquell curtmetratge d'en Mickey Mouse en un vaixell.
Sí, del vaixell.
Recordeu?
En Rafa també va estar mentre el dissenyaven el curtmetratge.
No, perquè ell volia que fos un cocodril.
Rafa va coneixer a Mickey Mouse.
Li vaig dir, posa un ratolí, que és més amable.
Mira que bé que li ha
Walt,
sortit, eh?
Walt, estimat Walt.
Amigo Walt.
Amigo Walt, posa un ratolí.
Doncs això, el primer va ser aquesta del maig, que es deia Plane Crazy, que bàsicament era Mickey Mouse construint com una mena d'avioneta i després hi pujava amb la Minnie, i eren en Mickey Mouse i la Minnie, doncs, a dalt de l'avioneta. Després en Mickey Mouse... No, la Minnie li donava una bufetada en Mickey Mouse i se n'anava de l'avioneta perquè estava cansada.
Tots som els Minnie.
Mira, vam explicar-ho en aquest programa, no fa gaire, que aquest any els drets d'autor de Mickey Mouse acaben, o sigui, com que fan... no sé quants anys, llavors, ja com que tothom pot agafar els drets d'autors, veu?
Ai, Déu meu.
A veure si ara farem més Mickeys al normal.
Sí.
Ja no es treu res nou de Mickey Mouse, no? Ja està oblidat.
És que Walt està...
Hi havia la casita de Mickey Mouse.
I a les samarretes, home, samarretes de Mickey Mouse.
Sí, el merchandising sí, però vull dir, no treuen un curt de Mickey Mouse a Disney Plus.
Els adolescents ara són més de Patrulla Canina.
Es va parlar d'un nou fantasia.
Un nou fantasia.
El que no sé si es materialitzarà o no, això.
Mm. Tant de bo.
No ho sé.
En fi,
sí, estaria
tot
bé.
Torna, eh? Igual sí que la fa.
Un 15 de maig del 2002, el Real Madrid va guanyar la novena Copa d'Europa.
No, res.
Tu per què has de fer aquestes notícies? Bé. Posa un fuera.
Exacte.
Judit, de debò, fa falta.
S'ha de recordar tot en aquesta secció.
I més aquesta temporada.
Volia veure la vostra reacció.
Sí. És igual, si estem ja... Ara va anar per la 15. Ja.
És la que se li va caure en Sergio Ramos, la copa de la mà? No,
la copa que li va caure és la de la Copa del Rei.
Ah, jo què sé, només que li va caure una copa de dalt d'un autobús.
Estava un autobús, li va caure la Copa del Rei, però no la Champions.
I més futbol. Un 15 de maig de 2004 es va escollir Sud-àfrica com el país on es disputaria la Copa Mundial de Futbol del 2010. Perquè esto es África,
Ahí va néixer l'amor i el conflicte.
Sí.
De fet, sí.
Va ser
allà.
De fet, és la meva única referència del Mundial de Futbol del 2010, és aquesta.
Perdona.
Qui va guanyar?
Vam ser campions d'Espanya amb el gol d'Iniesta.
Sí. Mira,
d'acord.
Iniesta de mi vida.
Igual els campions. A mi m'agradava la Shakira i el Waka Waka.
Doncs no, és prou important perquè és l'únic que ha guanyat Espanya. O sigui que, en fi...
L'única vegada que hem vist riure, Iniesta.
Sí, bueno, però no, estil illa, una cosa molt moderada.
En fi, per anar acabant, hi ha un 15 de maig, en aquest cas del 2011, va ser quan va tenir lloc el moviment 15M com a conseqüència del descontentament dels ciutadans després de la crisi de l'any 2008 a Espanya. Més de 20.000 persones es van manifestar a la Porta del Sol de Madrid en protesta de les retallades a les ajudes socials i públiques i per reclamar allunyar el focus de l'activitat política espanyola, el Partit Popular i el PSOE. Després, les manifestacions van continuar a diferents ciutats espanyoles i això va ser un moviment molt important i molt rellevant en el nostre país.
Bueno, d'aquí va néixer Podemos una mica, no?
Sí, exacte.
Sí, és on es va gestar tot, a la plaça.
I per acabar, avui és l'aniversari d'Andy Murray, tenista britànic, que va néixer el 1987 i que avui fa 37 anys.
Fixa't.
Jove.
No tornis a posar res del Madrid, ja, Judit.
No, a mi no m'he...
Jo veig, amb aquesta reacció que heu tingut...
A mi no m'importa.
Andy Murray, que té un palet, de McEnroe.
Sí,
però mala llet.
També té papada, com el que dèieu ahir, no? Ah, no, clar, que és tenista.
Josh Lucas. Què la foto?
He somiat amb ell.
Quina foto que hi vas passar,
La veritat és que no el tenia present, jo. Jo no tenia present aquesta papada.
Després te la passo, José, la foto, que tu no l'has vista. Bueno, què? Ja està, Judit?
Ja està.
Perfecte.
La gent papada.
La gent que parla molt, la gent amb papada o sense papada, parla moltíssim i tenim una frase del dia. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Ah, comme il s'arrida!
Parole. Écoute-moi. Le Mickey Mouse.
Ah, Bon amunt. Ahir Guardiola, és que estan traient del Manchester
City. Es va estirar per terra.
El Tottenham Manchester City, quan va fer la parada aquella, el porter del City es va tirar per terra. Però sí, hi ha una altra imatge increïble, que seu a la banqueta, no sé com descriure això, perquè és molt escatològic.
Ai.
I amb una mà se la fot al nas.
Busca petroli.
I amb l'altra mà es rasca els collons.
Toca el cascabell.
Guardiola, eh? Gurú, paradigma, elegància. Ahir, en prime time, tota Europa i tot el món va veure aquesta imatge de Guardiola.
Wow. En quin moment?
Ja, sí, sí. En quin moment? No, en quin moment tu? No en Guardiola, tu. Per mi és noticiable. Passa pel cap a les 1:54 dir que el que acabes de dir.
Per mi és noticiable. Ell és molt elegant. I en un moment, l'elegància va anar...
És que no pot ser, tio.
O sigui, una amb el nas, l'altra a les parts, en fi.
Va fer un Rubiales?
No, bueno, és igual. Ja està.
El Rubiales aquí va fer el que va fer el palco,
sí,
eh?
No, però és diferent.
No em referia al petó, eh?
És diferent,
em referia a l'altre.
Rubiales sí. Estava reivindicant algo i ell no, ell estava com al saló de casa seva un diumenge a les 4 de la tarda, en calçotets, una cosa increïble. Bueno.
Això és el que parla avui la gent?
Deuria parlar-se, perquè per mi és important. Estem parlant de Pep Guardiola, eh?
Ara la tarda esportiva
parlarem. No, i després ja us passo la imatge, que ja veig que no l'heu vista.
No, jo l'estic buscant.
Judit,
no,
busca-la.
Però ja, entre això i papades...
Veure-ho.
Busca-la, perquè al mateix temps, eh?
Una com algú m'agafi el mòbil perquè no tingui doble autentificació. Vegin Pep Guardiola fent això.
Una mà cap a dalt i una mà cap a baix, i l'Illo al costat, i el Li. Tendríem que fer canvis. Jo haria canvis.
Ai...
¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo?
Comencem el programa perquè aquests dos no poden continuar-lo.
No, que ja, que tiro. La festa, seguim... Ja l'has vist?
No la trobo, no està enlloc.
Sí, home, sí, ja.
Que no veus que ja no està restringida aquesta imatge.
No, que igual l'han censurada. Clar,
home.
Però que és així tal qual us... No, jo la trobaré. En fi, centrem-nos. Continuem en l'àmbit futbolístic i concretament del Real Madrid, tot i que he vist que una reacció molt animada en contra. Però la festa de la celebració del títol del Lliga del Madrid va donar per molt. Això va ser diumenge, el dia de la festa de la democràcia. Ja us vaig portar dilluns al loco, però educat, Antonio Rüdiger. I avui ho rematarem amb una altra frase per l'ocasió. Carlo Ancelotti, d'entrenador a entrenador, tot elegància, tot divertimento, ulleres de sol, puro a la boca, deia... Yo tengo un sueño, bailar con Eduardo Camavinga.
Yo tengo un sueño, quiero bailar con Eduardo Camavinga.
Ui, com acaba.
Com deien l'Elutia...
I aquest riure de malèfon.
Perquè hi ha molta maldat en aquesta frase i ara l'explicarem. Com deia l'Elutia, analitzem la frase. Clar, la frase és molt breu, però jo crec que té algunes consideracions importants. Yo tengo un sueño, quiero bailar con Eduardo Camavinga. Clar, Carleto, si tu, davant de milers de persones, comences una frase amb yo tengo un sueño, sembla que vagis a liderar als Estats Units contra el racisme, que hagis de ser un Martin Luther King de la vida, i ens quadraria, perquè allà doncs, tenim la propa Vinicius, que s'ha erigit una mica com paladí del racisme, però yo tengo un sueño... Si ens fixem en el to, és molt més festiu, més sensual que el que diria Martin Luther King. Més italià, més latino. Tiene el sabor de una copa de vino. Yo tengo un sueño, quiero bailar. Ara ja comença el ball. Perquè cada paraula és un pas, és un tango. És una cosa sinuosa, sensual. Carleto, quiero bailar. Uf, sí, Carleto. Con Eduardo. ¿Con qué Eduardo? Mira que en cambio el nom i vaig cap allà, Carleto. Eduardo. ¿Qué Eduardo? Manos tijeras, taplana. Eduardo Camavinga. I la gent embolleix sí, perquè
diu,
sí.
Diu cap a baix, eh?
Camavinga.
Camavinga.
No, les té per... Los tiene por todo lo alto, las pilas.
Camavinga, la que... Gent... perdona l'apunt, eh? Però Camavinga sempre m'ha recordat en nom de...
Camamilla.
Llegeu el Massa Gran?
No.
Al Massagran hi havia una cosa que es deia Català Tribu, que era una tribu d'indígenes que es trobava Massagran, una mica racistada, eh? Però se la trobava
ja
i tenia noms com Camavinga.
Camavinga.
Ah, jo sí que ho llegia, això. És veritat.
Sí. Hi ha un personatge que es deia Pica la Pedra, coses així, saps?
Jo ja, és l'estil l'Aldea d'Astèrix, no? Cada cop, no?
Sí, exacte.
A mi em recorda quan les mares, no? Venga, tienes que hacer las cosas de casa. Pon la mesa, la cama, vinga, la cama.
Sí, exacte.
Has de fer així, bueno. Total, que Eduardo Cama, vinga. I sí, ballant, i és una mica de... Hi ha una decepció, perquè totes les ganes i desig que van anar deixant durant la frase, culminen en un ball a 2 metres, no es toquen.
Sí, sí, sí.
Pensava que seria un tango amb una rosa a la boca, saps? Amb els braços estesos, com a tocar el divendres Cap Bravo. Fan una cosa així, tots dos, no em veieu, però fan així, i ja està. Però el camí fins al moment... Eduardo Cama, vinga... Puro divertimento. Carleto, desatat. Ai.
Si este caballo viene de bonanza...